un minut. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàvem explicant abans aquest partit al Barça Atlètic de Madrid que caurà just al mig de la jornada de Sant Jordi, i ja n'hem parlat, i també de la victòria del Real Madrid ahir. Mentrestant, també és notícia la gran victòria del Barça femení, que té a tocar ja la final de la Champions després de guanyar 0-1 ahir a Stamford Bridge contra el Chelsea a l'anada de les semifinals. Caldrà rematar-ho, evidentment, dijous al Camp Nou amb aquest Barça-Chelsea. Des de Londres, Laia Coll, bon dia.
Bon dia, el Barça és més a prop de la quarta final de la Champions després del golaç de Graham Hansen a Stamford Bridge, que posa per davant les blaugrana a les semifinals. El Barça va fer un partit molt sòlid i va ser millor que el Chelsea, però encara no està fet. És per això que Jonathan Giraldez i les jugadores demanen el suport de l'afició al Camp Nou.
Necesitamos que toda la gente venga al estadio, que cuando el autobús llega al estadio, pues que ya nos estén allí dando apoyo. Y aparte de darnos apoyo, decirles que van a disfrutar del partido, porque tenemos un equipo muy competitivo, tenemos mucha hambre, queremos hacer un muy buen partido en el Spotify Camp Nou.
El partit de tornada serà dijous a 6:45 de la tarda, de moment amb 60.000 entrades venudes, i si tot va bé també serà el retorn d'Alexia Putellas a una convocatòria. Això serà dijous. Avui el Barça podria ser matemàticament campió de Lliga si el Madrid no guanya el seu partit contra el Villarreal.
Gràcies, Laia. I tornant a la Lliga masculina, el Girona va perdre a Valladolid. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Valladolid continua sent una plaça maleïda pel Girona. No hi ha guanyat mai i ahir hi va encaixar una derrota per la mínima. Els gironins van fer un partit discret i van claudicar contra un rival que s'hi jugava molt més. El pitjor de la tarda, però, van ser les lesions d'Aleix García i Toni Villa. En els primers 10 minuts, totes dues. El primer té una lesió muscular que no sembla gaire important, i el segon va sortir de l'estadi amb crosses i podria tenir una lesió greu al genoll dret. Mitchell reivindicava la força del colectivo para paliar las lesiones que los afectan.
Como siempre, a lo largo de 38 jornadas tienes jugadores que se pierden partidos, y somos un equipo. Esto lo tienen que sacar 24, 25 y así va a ser. Entonces, bueno, miraremos hacia atrás y hay siempre uno que está dispuesto a jugar.
Dimarts, Girona-Madrid a Montilivi. A l'espera de saber l'abast exacte de les lesions d'Aleix i Villa i de si David López podrà jugar, Mitchell recuperarà Bueno i Tati, absents ahir per sanció.
Les 9 i 2 minuts, què més hem d'explicar de la jornada de primera divisió, Quim?
Que l'Atlètic de Bilbao va ajudar l'Espanyol guanyant l'Almeria per 1-2, resultat que manté en 2 punts la distància dels blanquiblaus amb la permanència. També es van jugar Osasuna 3, Betis 2 i Real Societat 2, Rayo Vallecano 1. Avui, Elx-València a les 2, partit importantíssim pel València, rival directe de l'Espanyol a la zona baixa. També ho és l'Elx, però l'Elx va tan endarrerit que ningú compta que es pugui salvar. Un altre partit important en aquesta lluita per eludir el descens, Mallorca-Getafe a 6:45, i a les 9 hi ha un Sevilla-Villarreal.
Però la gran cita esportiva del dia d'avui, al marge del Barça Atlètic de Madrid, és el tennis, amb la final somiada per el trofeu Comte de Godó, Carlos Alcaraz i Stefano Tsitsipas, número 2 i número 5 del món, que es disputaran el torneig aquesta tarda a Barcelona. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Alcaraz es va desfer amb molta comoditat ahir del britànic Evans, mentre que Tsitsipas, en canvi, va haver de suar molt més per superar l'italià Musetti en 3 sets. Els dos tenistes es tornaran a veure les cares avui a partir de les 4 de la tarda, després que ho fessin a quarts de final de l'edició de l'any passat, amb victòria pel tenista murcià.
He visto que él también ha dicho muchas veces que quiere la revancha, quiere jugar contra mí, y bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo también quiero jugar contra él. A mí siempre me gusta jugar contra los mejores jugadores del mundo, y Stefanos es uno de ellos, ¿no? Yo tampoco tengo miedo del partido de mañana y vamos a por todas.
De fet, el balanç entre tots dos fins avui és de 3-0 a favor del murcià. Serà la tercera final per Tsitsipas a Barcelona, quedant-se sense premi. En les altres dues, el 2018 i el 2021, totes dues perdudes contra Rafa Nadal, serà la segona d'Alcaraz, que defensa el títol aconseguit l'any passat contra l'asturià Pablo Carreño.
Les 9 i 4 minuts, gràcies, Albert, i acabem amb algun apunt d'hoquei, amb vol i bàsquet.
El Voltregà jugarà aquest migdia a Lleida a la final de l'Europe Cup d'hoquei patins a 1:15 contra el Braga. En handbol, el CAC 7 Gran Ullé jugarà a les 7 a Màlaga contra el Veravera Basc, la primera final de Copa de la Reina de la seva història. En bàsquet, Unigirona i Barça Sant Feliu es jugaran aquesta tarda a Fontejau a 8:15 l'accés a les semifinals de la Lliga Femenina. Les gironines tenen 6 punts d'avantatge del partit d'anada. També juga el Cedis la Seu, però té una missió impossible, perquè va perdre l'anada de 47 contra el Perfumeries Avenida. Per tant, el partit d'avui a Salamanca, si no hi ha un miracle majúscul, serà l'últim de la temporada per les del Cadí i la Seu. El partit comença a les 9. A la Lliga CB, el Girona té la permanència a tocar després de guanyar de 15 ahir al Granada, 88-73. El Barça agafa embranzida pel play-off de quarts de l'Eurolliga, superant el Gran Canària, 87-79. I aquesta tarda el Joventut rep el Real Madrid a l'Olímpic a les 6.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAT, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants que volen.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
En la lluita contra el càncer no ens podem rendir. El 29 d'abril posa la samarreta de Fem el camí al teu costat i camina de Manresa a Montserrat. 26 quilòmetres de solidaritat amb els que ho viuen de prop. Un dissabte d'esport, natura i compromís. Entra a femelcamí.cat i inscriu-te. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
RAC 1.
Quin serà el llibre més venut aquest Sant Jordi?
Lewandowski.
3-1.
Ostres, no sé, potser Ter Stegen?
Home, doncs, no ho tinc clar. 0-0?
Partido a partido. No tinc cap dubte. Rafinha.
Deixa'm pensar un moment. El títol de Lliga.
Aquest Sant Jordi, un quart de 5, Barça, Atlètic de Madrid. Des de les 3, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8 minuts.
Les perspectives són boníssimes.
No hi ha por d'una pluja arreu. El primer Sant Jordi sense cap restricció.
Després de 3 anys de molta raresa, serà el millor Sant Jordi de la història.
En una societat que som tan continguts, Sant Jordi sempre és una bogeria.
Si guanyem aquest diumenge, doncs, d'alguna manera, l'Atleti de Madrid ja no tindria, o pràcticament, molt poques opcions d'aconseguir el títol de Lliga, no?
Leo Messi ha vuelto a la ciudad de Barcelona. Com vull saber.
A les 9 i 9 minuts, doncs, la sardana dels tiets, que és ara mateix l'emblema del país, el Coti per Coti. Què tal, Sara González? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia i bona diada.
I bona diada de Sant Jordi. D'aquí, re, una hora i poc, al Palau Robert vindran els tiets a cantar el Coti per Coti, la gent que hi hagi, doncs, a fer sardana, que és el que toca.
I anava a dir, et veurem ballar.
No cal. Per sort, per vosaltres, jo espero que no. Què tal, Ivan Guerra? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui, tertúlia... O sigui, avui és un cap de setmana de Sant Jordi XXL i de tertúlia XXS, perquè d'aquí a res, 20 minuts, l'acabarem. Estareu encantadíssims de la vida.
Ens faràs fora,
us faré fora, fantàsticament.
Obrirem el meló
calor.
I baixat, no, tu baixem,
ens dispararem el peu.
Amb tu baixarem una miqueta.
Posarem portes al camp. Ah, bueno,
perquè tu, com que publiques, baixarem una estoneta a caminar. Oh, i ens trobarem.
A Barcelona, que no té solució, no?
Exacte. Ah, sí, exacte. Exacte. I ens trobarem amb el Jordi Graupera per allà a la Diagonal per anar fins al Palau Robert, que allà ja hi haurà a les 10 del matí el Xavier Bosch, els de la Sotana, els tiets, bueno, en fi, una pila de coses. Si ens voleu acompanyar fins a les 2 del migdia. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Hola, com esteu?
Ens vas dir que no havíem de patir per Sant Jordi. En general no s'ha de patir, perquè ja he vist que han començat a veure els primers rajos de sol ja a Barcelona, que jo pensava que està més tapat que res. Serà un dia més o menys assolellat.
Sí, ara es va aixecant. Tenim aquests núvols baixos a moltes comarques centrals de la costa, per tant, paciència, de mica en mica s'han d'anar esqueixant, més sol amb el pas de les hores, fins allà ben dinat mitja tarda, tranquil·litat. Tranquil·litat perquè després sí que es pot espatllar una mica la diada a les comarques del Pirineu i del nord de Girona. Ben bé la zona fronterera amb França, Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, la resta del Pirineu, ruixats i tempestes a partir de les 4-5 i fins al vespre i la nit. Després ja, quan la diada sigui història, vagi de baixa, la gent torni cap a casa, doncs alguns ruixats poden arribar cap a la Catalunya central, Berguedà, Osona, comarques del voltant, poca cosa, però sí que en ciutats com Figueres, com Olot, fins i tot Camprodon, les capitals pirinenques, doncs a partir de l'hora de dinar, a mitja tarda, hauran d'estar pendents del cel amb aquests ruixats o tempestes. O sigui que si podem avançar alguns actes, comarques del nord de Girona i Pirineu, millor que els que tenim previstos potser a les 5, 6, 7, que serien les hores en què es pot complicar el temps. Insistim,
només... Ruixats una miqueta intensos,
sí,
en un moment, eh?
Sí, tenim aquestes condicions primaverals, alguns xàfecs localment forts i amb tempestes, sobretot interior de l'Alt Empordà, Alta Garrotxa, Vall de Camprodon, totes aquestes zones més de muntanya i de l'interior de Girona, però insistim que és un 30% del territori, això sí, allà on et toqui, doncs aquests actes poden rebre aquesta aigua, que és benvinguda en temps de sequera, però que també doncs és molt, molt, tenim alta, molt mala sort doncs, que caiguin avui.
Bé, però en tot cas, en general, és un dia obert, és un dia assolellat, una mica, fins i tot calorós al migdia, per tant, és una gran dia de Sant Jordi.
Sí, centre i sud del país s'ha d'anar obrint cada cop més estones de sol, especialment Costa Daurada, després també Lleida, l'Ebre, temperatures altes, fins a 25-27 graus cap al Segrià, la terra ferma, i farà calor aquesta tarda. I hem de comentar també el vent, que es pot deixar sentir a partir de l'hora de dinar a mitja tarda en comarques de l'altiplà central, tota aquesta àrea cap a Lleida, amb la zona central de Catalunya, doncs un vent una mica intens. Per tant, aquestes zones també hauran d'agafar una mica més les paradetes, potser, a mitja tarda.
D'aquí a res, d'aquí a una estona, et demano que m'amplis una miqueta la previsió, i al llarg del matí, si has de fer alguna entrada d'urgència com l'any passat, que va ser un moment de... 10 minuts abans, eh? Va dir, s'està acostant un front. I va acabar de dir això i gairebé ens cau la calamarsada al damunt del cap.
No, va caure.
I tant que va caure. Gràcies, Martí, fins ara. Avui acompanyats de la Ivanguera, de la Sara González i de l'Antonio Baños, dèiem, ara fora de micròfon, que, bueno, clar, és que és el gran Sant Jordi, segurament. O sigui, després de la pandèmia, després de l'any passat amb aquesta calamarsada, i que hi eren diumenge, el que ha fet és que... Jo hi veia parades per tot arreu, sí, sí. I gent signant llibres, i gent comprant roses, que és aquella cosa que dius, jo m'anticipo, no? Hi ha gent que ha fet l'esforç d'anticipar-se uns dies abans, però com que aniré passejant, algun altre caurà.
Clar, és que si t'anticipes acabes comprant doble.
Hombre!
Però, a veure,
aquesta és la trampa.
No és maco que comprem compulsivament llibres?
Sí, totalment d'acord. Si hem de comprar compulsivament alguna cosa, que siguin
llibres.
Totalment d'acord.
I les roses, ara quan veníem a l'autobús, hi ha aquella cosa tan maca que tots crec que hem fet, dels estudiants, dels caos, sí, dels esplais, que panten la paleta per pagar-se el viatge, i els veus allà tots mandrosos posant les... Però és molt, també és com una festa, que teòricament és institucional, acaba ramificant-se a tots els aspectes de la vida catalana.
Últimament no tenim gaires motius d'autoafirmació i d'autoestima. Com per anar...
L'acord de claretat. L'acord de claretat.
L'acord de claretat.
Perdona, després de veure Félix Bolaños allà pregant a la Moreneta...
Oi, si és fort, això,
com pots dir això?
És fort, eh?
Aquella imatge, jo crec que no me l'esborraré mai.
Però no ho ha dit pas, no?, que estigués demanant-li cap
a l'altre. Excel·lència, el ministro llega a la muntanya.
Sí, sí, sí.
Però sí que denota com la gestió de la sequera obre una nova batalla, a més, impregnada per tota la campanya electoral, que també aquesta és una altra, no? Que el Sant Jordi d'aquest any s'està convertint en l'epicentre de l'inici de la campanya de les eleccions municipals.
Tremendo,
i epicentre de la gran batalla que es lliura a Barcelona.
No sé si ho havíem vist tant mai. D'alguna altra eleccions de fa 4 anys, per exemple.
En els últims anys, no tant.
És que no mig Consell de Ministres hi havia ahir a la Festa de la Vanguardia, corrent pels carrers, Núñez Feijó... No, home, jo proposava ahir que igual que hi ha aquests missatges...
Ministres espanyols
clar,
per Barcelona.
No, ministres espanyols en general, però igual que es fan missatges pels carteristes, sí. Compte que hi ha carteristes, sí. Compte que hi ha gent buscant vots, sí. Saps? O sigui, qualsevol d'ells...
Ministres sueldos.
Ve Yolanda Díaz a fer el primer acte amb Colau quan estan perseguint a Podemos,
sí, sí.
I ve Irene Montero presenta un llibre a Barcelona.
Total, sí, sí.
És que no...
I a la Fira d'Abril, que tot és més concentrat, no? Que no pas avui per Sant Jordi, hi havia una densitat de dirigents polítics, per exemple, per part del govern. No només hi havia el president, hi havia fins a 4 consellers.
Mm. Ara,
hi havia tot l'espectre polític, tots els alcaldables, fins i tot aquells que potser estaven més incòmodes, no? Perquè hi era Xavier Trias, però tanmateix era l'únic dirigent de Junts que estava allà, no?
Sí.
Ara, quan ve la brigada paracaidista aquesta, que de madrileños... De tot signe, m'agrada molt, almenys quan parlen de Barcelona i també de Catalunya, perquè sempre són els mateixos tòpics tronats.
No han canviat, no?
Mai, però és que dona igual el color que tingui. No?
Sí.
Que Catalunya torni a ser el motor, no? Oberta i dinàmica, les laborioses províncies del noreste espanyol... I al final penses...
Hacen coses.
Que algun assessor, algun català coneixeran, que els digui alguna cosa... No,
Baños, és que igual no tenim res més, tampoc.
Sí. Bueno, que diguin alguna cosa de Tietz, ja. Que de Rosalía, alguna cosa d'aquestes d'ara.
Doncs, no, us anava a dir que hi ha tal desembarcament que fins i tot ha desembarcat Leo Messi. O sigui, ahir va aterrar Leo Messi a Barcelona.
A comprar llibres.
No sé, bueno, seria maco veure'l allà a la superilla amb les criatures a comprar llibres.
Que és una dificultat més, per l'ordre públic, en aquesta jornada, com sigui així.
Lo blanc.
Que és una... Com? Dificultat afegida pels cossos de seguretat,
home,
si realment Leo Messi i Roma al mig de la Rambla.
Hi hauria algunes dificultats, sí, efectivament.
Perquè crec que anirà tothom més a perseguir Leo Messi que
però
no pas a Núñez Feijóo.
Per donar-li escopa?
No, perquè hi ha tot una corrent d'opinió que torni Messi al Barça. Llavors ha arribat amb la família
i
clar.
Fins i tot Tebas diu que li agradaria. Que és una cosa molt extraordinària.
Tebas que es dedica al que s'ha de dedicar, que prou feina té el mateix. Bueno, passa 2 minuts d'un quart de 10 del matí. El fet de que sigui aquest Sant Jordi així allargassat en el temps, a vosaltres què us genera? Perquè hi ha el carinyo del Sant Jordi, diguem-ne, de laboral, que és bastant diferent a tot, però aquest té la seva gràcia també. O sigui, el fet de que s'allargui 2 dies...
Li estàs preguntant a 3 periodistes que Sant Jordi sempre...
Treballen
sempre,
igual, no?
Sí. Sempre pringa. O sigui, la idea d'un Sant Jordi al qual
tota la
deixes
raó.
La feina...
M'he equivocat de persones.
És parlar per no callar, eh, Bundó?
No,
Sant
Jordi festiu.
Perquè tots nosaltres estàvem mirant-te com dient, però si Sant Jordi...
Treballeu igual.
Què m'estàs contant?
És que ara parlàvem de la campanya, crec que tenim com 30 convocatòries de diferents dirigents polítics que volen dir la seva, no? I que, per tant, els periodistes l'hem de cobrir. Però sí que és veritat...
Doncs abstraieu-vos de la vostra persona.
No, sí,
feu anàlisi general, com si no us ho digués a vosaltres.
Jo crec que la jornada de Sant Jordi és prou bonica com per poder-la multiplicar si hi ha l'oportunitat. És a dir, que si és un cap de setmana llarg, crec que és positiu pel sector del llibre i crec que també és positiu, no?, el fet de tenir una jornada de celebració després d'uns anys que realment ens han marcat molt per la pandèmia. I que la gent té ganes de sortir i que la gent té ganes de compartir moments, no?, perquè més que comprar el llibre, lo bonic de Sant Jordi també és el fet de compartir llibres. És a dir, d'haver de pensar en quin llibre regales a algú. Mm. I crec que això, aquesta interacció que ens ha faltat tant en els anys de restriccions de la pandèmia, aquest 2023 es recupera amb tota l'esplendor. Per tant, si ho podem multiplicar per 2, benvingut sigui.
Després hi ha una part molt fantàstica del Sant Jordi, que és quan la gent va buscar els llibreters i les botigues de barri, i ara estic pensant en el meu barri Sarrià, que fa 2 mesos, crec que es va incendiar, una de les llibreries clàssiques d'Hernández, i l'última fira de comerç al carrer ja va haver cues de gent que anava a la seva parada perquè, clar, estan provant de recuperar el negoci, i tinc moltes ganes de veure com va el Sant Jordi per ells. I espero que vagi molt bé.
De fet, en parlàvem, que això és una realitat, l'obertura de llibreries. O sigui, sí. No sé què ha passat, totes... no sé quina càrrega té, no sé fins i tot, perquè trobo que obrir una llibreria em sembla duríssim. Sí, sí. Em sembla un negoci duríssim.
Duríssim.
I en, però és veritat que té una càrrega... una mica sentimental, poètica
i... Petites,
no?
I de barri. I
molt
de,
molt
i
petites.
De, i a no només a capitals, no? A no, ciutats mitjanes i petites. I tot es comença amb la.
Calonja.
Això també és molt curiós.
La
tribu, la ja. No sé què. La... Sí, sí, sí. Bueno, de fet, totes les botigues que obren a l'última dècada són la.
Articulades.
Sí, no sé. Però sí que és un fenomen... i sobretot... Recordeu quan va sortir el Kindle, el Kindle?
Sí, sí, el llibre
electrònic. I l'amor del paper, sí. I l'amor del paper, i al final aquí no mor ningú, no? I al contrari, jo crec que la gent, precisament per el que parlàvem alguna vegada aquí, la saturació de pantalles i tot això, sí, sí. Agraeix doncs, anar a buscar un llibre i calmar-se una mica.
És que ara és excepcional quan agafes el metro, no? Que tothom, sí. Majoritàriament, està mirant una pantalla de mòbil, t'acabes fixant en la persona
que,
està llegint un llibre, no? I això és molt il·lustratiu del canvi que hem viscut a un ritme vertiginós en els últims anys. No, destacava la iniciativa de Calonja. Calonja, aquest municipi sí. Que ha fet... s'ha convertit en un poble-llibreria.
Poble-llibreria,
com feia l'any passat. I és realment fantàstic, perquè és com viure en un Sant Jordi permanent.
Sí, sí, sí. Sí.
És impossible no anar a passejar allà i acabar... Si és que, evidentment, si ets veí d'allà, no estaràs comprant 3 llibres cada dia, però és que si vas a visitar-ho expressament, acabes sortint amb mínim 3 llibres, perquè, a més, les llibreries estan com especialitzades, cadascuna d'elles, i em sembla una iniciativa fantàstica.
Sobre això que deies ara, de totes maneres, el que es veu quan vas al transport públic i que molta sí. Gent està amb el mòbil i no amb un llibre, també contradiu una cosa que ha passat en els últims temps, no només... Jo crec que la reobertura de llibreries va al costat d'un altre fenomen que s'ha produït, que és que s'han venut molts llibres. O sigui, hi ha, no sé si nous lectors o la gent llegeix més arran de la pandèmia. Això en parlàvem ahir amb el gremi. Ens deien, no, és que una cosa que ens feia por és que l'any 2020 la gent es va tancar a casa i de cop es va refugiar en els llibres i uns negocis que van funcionar sorprenent ben bé van ser precisament les llibreries i pensant, bueno, i quan s'acabi la pandèmia això se'n va fer punyetes i no, i s'ha aguantat allà i després es barreja també amb una generació que l'hem anomenat durant molt de temps els que no llegeixen, no, els del mòbil, que de cop sí que llegeixen, però potser no llegeixen el que els hi diem els adults, diguem, no? O sigui, tenen una vida a part, un compartiment estanc en què funciona unes altres normes, no? Amb noms que no traspassen potser a vegades els mitjans de comunicació o que no traspassen a la resta de franges d'edat, però que triomfen moltíssim. Avui veig la Joana Marcús, per exemple, a la foto de La Vanguardia, de l'hotel Alma d'ahir, no? I és una autora que l'any passat i l'anterior tenia unes cues enormes i no sortia enlloc. I ningú en parlava sí. D'ella públicament. Sí. Però, clar, tenia un èxit tan bèstia entre el públic adolescent que això ens ho hem de mirar i ens ho hem de revisar.
I després, jo crec que és important com ha canviat la manera de vendre llibres. Els llibreters ara són prescriptors, o sigui, són persones que els hi demanes i et coneixen i ha canviat molt la manera de vendre llibres. Han fet un esforç, quan parlàvem de les petites llibreries, fan un esforç de promoció de la lectura que fa uns anys potser no calia fer o ningú pensava que fos tan important. I ara li hem donat importància a una cosa que en el fons tu deies, ara és estrany veure algú llegint un llibre. Home, fa 30 anys tampoc hi havia tanta gent llegint un llibre al metro o a l'autobús.
Hem idealitzat els anys 90
i 80. El que passa és que els nanos de 16 anys anaven en grup fent xivarri i ara van tots enganxats a la pantalla. La diferència jo crec que és més d'interrelació personal que no pas de lectura.
Per sí, això que allò que també és molt de tertulianès, eh? Això ha vingut per quedar-se. Cada vegada que hi ha un invent nou, no? La venda per Amazon, la no sé què, això ha vingut per quedar-se. I al final es queden 4 o 5 anys, o Netflix, i la gent, i al final està més temps mirant el menú de Netflix que veient la pel·li i diu, mira, saps què?
És la tele d'abans,
sí, sí.
Clarament, o sigui, estàs seure a veure què fan.
Sí, a veure què fan.
I t'estàs 3 hores intentant buscar què fan.
Pues mira, han vingut per quedar-se... coses que després tornen a les clàssiques, les llibreries, el paper, i tornaran... Bueno, i la ràdio no ha marxat mai, teòricament, també havia de ser eliminada per mil coses.
I ara tornem a estar-hi, en aquesta fase, perquè ara ara diuen que, clar, el món digital, els podcasts, els tuits, els d'això, no durareu res, bueno, ja en parlem d'aquí un temps.
Doncs el que deies, Iba, em sembla molt interessant, perquè és veritat que probablement la pandèmia també ha servit per estrènyer llaços no amb les grans llibreries, sinó amb les llibreries petites que teníem al nostre barri, no? Quan hi havia restriccions i quan hi havia unes hores determinades per poder sortir i per poder accedir als establiments i no podíem anar molt més enllà, també es va produir aquest efecte, que d'alguna manera tu entraves a la llibreria i anaves a comprar una finestra al món, o una finestra per evadir-te d'allò que estaves vivint a casa teva, on havies de passar més hores de les que mai t'haguessis imaginat, no? I crec que es van almenys a mi m'ha passat, no? Allò de dir, d'acord, doncs anem a la llibreria de barri en comptes d'anar doncs, a les grans llibreries que probablement són les que més negoci fan en una jornada com la de Sant Jordi. Però les petites llibreries també han trobat en la confiança amb els veïns doncs, un nínxol per sobreviure. I crec que això també és fruit en bona part del que van viure durant la pandèmia. Que al final tu anaves a la llibreria i li deies, recomana'm alguna cosa que em faci oblidar, no? Això tan gros que estem vivint. Sí.
I de l'acord de claredat no parlarem?
No, però si ja estem acabant la tertúlia, imagina't. No, jo només us anava a dir que una de les coses a mi que sempre em sorprenen de Sant Jordi és el punt d'irracionalitat que té. Sí. És que és absolutament irracional i a més cada dia, cada any està més inflat que l'anterior i estem fent un globus enorme, molt gran, però perquè ens agrada. O sigui, hi ha un punt d'autosatisfacció de dir és que nosaltres som això, però és molt irracional, realment. O sigui, qualsevol que s'ho mirés des de fora, que digui és un país de 7 milions i mig de persones, i al llarg d'un dia venen 1,5 milió de llibres, no té cap mena de sentit. A més, em mires els rànquings, tampoc no és Catalunya el país més lector del món.
No.
Passa alguna cosa, algú va inventar-se això i va funcionar bé, i agrada tant, i és tan positiu des d'un punt de vista extern i intern, que ho assumim amb una alegria i una cosa, però a uns nivells de desaforament que no... Sí. Que si intentessis ser racional no
volia començar abans.
És el gran invent comercial portat als extrems.
És una tradició molt antiga, la de la Rosa, que des que la Generalitat la va decretar Festa Catalana, em sembla que és l'any 566 que ho celebrem, o una cosa així, i el senyor Clavel, ara no recordo el nom, que era un editor valencià que vivia a Barcelona, se li va ocórrer
associar-ho
al llibre, vincular-ho. I el que m'agrada molt d'aquesta festa és que, perdonareu, però és una festa laica, diguéssim. Perquè hi ha altres festes, que tot és respectable, la Setmana Santa, el Nadal, la Setmana Santa Andalusa, que la gent vibra molt, però vibra en un sentit, no? I aquesta, clar, pots comprar el llibre de la ideologia que vulguis, pots anar a la paradeta que vulguis, i és de sobte una festa civil, que l'hem trobada una mica també per casualitat i tal, però que tothom hem pactat, que tu has dit, som així.
Sí.
La idea aquesta de que Catalunya és una societat civil, que se'n troba als carrers...
Un teixit, una cosa.
És així, ha clavat una mica... És aspiracional, diguéssim. Ha clavat allò que voldríem ser, no sé si ho som,
Però
allò, tal com ens volem veure nosaltres, és la festa de Sant Jordi.
És com la imatge exterior
nostra. La imatge que nosaltres volem donar...
Que ens agradaria explicar al món és aquesta. Que després sigui un altre tema. Però de moment, la voluntat de ser-ho hi és.
De portes endins, la cosa va per
l'arris. Són primaveres, diguéssim.
Diguem que és una festa que connecta emocionalment amb una immensa majoria del país, no? I és un moment també que... Prenem els carrers, no? Caminem per on normalment circulen
cotxes. No cremem res, que està bé, un dia.
Exacte. I també
no és la tradició del foc, no?
No.
I també d'alguna manera, i no és l'exemple dels que estem aquí a la taula, que ens tocarà treballar, però també és un moment en què, per la gent que està fent festa, es para el temps. Camines i passeges sense anar ben bé a un lloc en concret i sense anar amb presses.
I a més és allò...
Simplement parar-se i mirar llibres més que parar-se i mirar el mòbil.
El que deia abans, que és allò tan maco de que... Bueno, us deia abans de les parades dels escolars, però també els mercats, ara me'n recordo la imatge d'anar al mercat, avui perquè és diumenge, però en fi, els dies laborables i totes les parades, les peixateres, els carnissers...
Ahir al mercat regalaven roses.
És capilar... i tu trobes a tot arreu on vagis, trobes que tothom està fent el seu i tothom bona diada, i ara perquè, en fi, estem com estem, però abans quan es penjaven les senyeres, que era el dia que es penjaven les senyeres,
sí, sí.
Doncs jo...
Bueno, encara n'hi ha moltes, jo trobo. Sí, molta sí, sí. Parada, amb la senyera.
No,
els balcons. Ara, els balcons.
Abans, vull dir, com no tenia cap símbol tal, doncs penjaves i veies aquelles carrers plens de senyeres.
Doncs, Antoni, deixa'm dir-te una cosa sobre això, que també crec que és important. És una reivindicació de país, eh?
Sí, sí.
Vull dir que a vegades, i sobre una identitat, vull dir, pretendre que... no només és laica, sinó apolítica.
No.
I que no té cap càrrega, diguem-ne, de reivindicació lingüística afirmativa de país ample, no d'un país concret determinat, sinó de país, em sembla que és una bajanada, també. Pretendre dir, no, és que és la festa del llibre. Bueno, no és la festa del llibre.
No és el dia del llibre ni el dia del...
Exacte.
Del
dia és una altra cosa bastant diferent Jordi, i que té a veure amb un sentiment de país.
Sant Jordi com a patró és el patró de la institució més antiga que tenim en funcionament, que és la Generalitat de Catalunya, que a vegades no li donem prou importància, i visitar el Palau, que crec que avui està obert, és el centre de govern més antic d'Europa, des de 1401 és govern civil, diguéssim, doncs també és això, perquè és la Generalitat qui decreta el mil no sé quantos que la festa fos Sant Jordi, no? El patró fos Sant Jordi. I llavors, també és això, les institucions catalanes també passen per aquí. Les velles institucions catalanes també passen per aquí. És a dir que, no, és xulo.
Dos quarts de 10 del matí.
Adéu.
Què?
Apa, adéu.
No esteu gens acostumats, eh? Adéu no, Baños, que tu vens amb mi ara, eh?
Ah,
que hi ha d'anar a Palau Robert ara, tu, que tenim molta feina.
Vale.
A partir de les 10 del matí, des del Palau Robert, ja tindrem el Xavier Bosch, tindrem els tiets de seguida. Vull dir que la gent corri, els que estan...
Sí, però no compreu sempre els mateixos autors. Home, compreu-me a mi, que jo trec un llibre cada tant.
Però t'estem a punt d'entrevistar?
A veure,
sí, què vols? Quina és aquesta reivindicació ara?
No ho sé.
M'has posat nerviós, no? O sigui, a les 9:30 del matí, el programa és escoltat de Catalunya i em vens aquí...
S'ha acabat la tertúlia.
I el Grau Pere, que s'està esperant també i que demana que li comprin el seu, home.
És que ha acabat la tertúlia i ha dit calla, que ha acabat la tertúlia i no he venut el meu llibre.
Sara González, no tens llibre tu de moment aquest any, o sí?
No.
No signes res enlloc, eh?
No.
Iva tampoc?
No.
Només falta... Esteu fent gestos de només faltaria
això.
I el teu d'anècdotes a la ràdio.
Sí, no cal. Un minut per damunt de 9:45 del matí. Gràcies, Sara, gràcies, Iva. I anem amb el... Anem fent publicitat i baixem a baix a Diagonal avall per veure aquesta Barcelona sense solució, que és la que relata l'Antonio Baños al seu llibre. I després el Grau Pere. Vinga, va.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Fantàstic és viure aventures que mai havia somiat.
Fantàstic és aconseguir ballar una còria impossible.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'Estiu és teu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Ho sabem tot de les persones que estimem? Una noia s'instal·la al pis de la seva àvia a París i en descobreix els seus secrets. Per Sant Jordi, la nova novel·la de Xavier Bosch, 32 de març, un llibre d'univers.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada 5 toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
RAC+1 presenta... Crits
Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, por Donald Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ven.
Mira su patrón, mira cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passarà de 4 minuts de 2 quarts de 10 del matí. Això és RAC1, això és el Via Lliure. Ara ja som al carrer, som a la Diagonal, just a sota de la ràdio, al costat de l'Antonio Baños, intentant respirar la flaire d'aquest Sant Jordi, que es preveu molt exitós, de molta afluència, de moltes ganes, de molt d'interès. I farem aquesta passejada, i és habitual, ho fèiem l'any passat, ho vam fer el 2016, ho vam fer el 2017, també una d'aquestes artèries per entendre com és un dia de Sant Jordi a Catalunya, que és la Diagonal de Barcelona. Anirem xinujant-ho fins a l'esplèndid Palau Robert, on d'aquí a res, d'aquí a 20 minuts, mal comptats, podrem seguir, com ja és habitual en aquesta, en aquest temple per nosaltres, que és el dia de Sant Jordi per RAC1, el Palau Robert, fer programació in situ amb moltes entrevistes, amb moltes actuacions musicals, per si voleu anar passant i prenent lloc. De seguida, d'aquí a molt pocs minuts, el Coti per Coti dels Tiets, també hi haurà el Xavier Bosch, hi haurà la Sotana, hi haurà molta gent al llarg del matí. Seguim al costat de l'Antonio Baños, que ha publicat aquest llibre que es diu Barcelona no té solució. No sé si la Diagonal és un bon exemple del que no té solució,
bueno,
de Barcelona.
És que més avui... que està tot aixecat en obres i és diumenge i no treballa ningú a les obres,
és veritat,
la sensació de desolació és bastant notable, no? I, bueno, o de desmenjament o de, o de caos. Però, bueno, avui és un dia que almenys, per molt caos que hi hagi, ja és això el que s'espera de la ciutat, no?
Però per què no té solució Barcelona?
Ho hem posat així perquè... el títol, perquè com el llibre surt de cara a les eleccions municipals i tot això, crec que tots els barcelonins ens ofegaran a solucions ara. Gent que ja han governat la ciutat, la qual cosa és curiós, no?
Sí, sí, perquè que ja les tenien.
Si vostè té solucions, perquè no les va aplicar com va governar a qualsevol dels candidats que es presenten una mica per guanyar. Però el que jo dic, la idea de solució, és que tots els que manen a la ciutat de Barcelona volen com solucionar Barcelona, volen el model definitiu, volen apaivagar-la i...
Com si existís un model
clausurar-la. I Barcelona, precisament, si té alguna virtut, és, la, és una ciutat dialèctica, en tensió constant sobre si mateixa, el que vol ser i el que és, el que es veu a si mateix i el que veuen els altres. I això és la idea de que Barcelona mai es pot tancar ni solucionar, no?
El llibre parles en els agraïments i els aclariments, també dius que vols animar els lectors i treure'ls al carrer a la ciutat. Avui és una mica el dia per antonomàcia de treure la gent al carrer.
Sí, jo, bueno...
Treure... No, la teva no és aquesta, no?
No, ja està bé que surtin un dia també per comprar llibres.
El que deies abans, no? Avui no es crema
avui no
crema, res.
Avui no cremarem res. Bueno, fa uns anys a Sant Jordi també s'acabava una mica amb el Larús, però ara tot és molt més tranquil i està molt bé. No, Barcelona són els seus carrers, evidentment, i són els seus veïns. I és una de les coses que també, ahir que signava el Poble Nou, hi havia aquest neguit dels veïns del Poble Nou, que són molt conscients de ser veïns, de ser de barri, però molt amenaçats per, bueno, pels problemes de la ciutat, com que es foten fora, bàsicament.
Deixa'm fer-te una pregunta més que té a veure amb la Diagonal. És un... mira, hi ha un senyor vestit, un noi, vestit de drac.
De drac blau.
De drac blau.
Sí.
Venint roses de Sant Jordi, és una mica la postal que ens dibuixaves abans.
Sí, és el que
aquests
deia.
Aquests joves estudiants.
Sí, estudiants, associacions, caus i tal, que bueno, per recollir uns diners, uns calerons sobre... perquè hagin de fer... estan solidaris.
Sí, és un estant solidari, que ara ens estaven assenyalant alguns dels que són al carrer.
Sobre el llibre. I és molt xulo perquè, clar, és el que permea que una festa més o menys institucional o de gremi de llibreters o de floristes acabi permeant tota la societat i acabi concernint a tothom.
No? Deixa'm preguntar-te per aquesta Diagonal, perquè és interessant que al final és una
això
gran...
Això és el que va fer Trias, i rellisca encara, Fa anys que ho va fotre i rellisca igual que el primer dia, tu. És el panot.
Voldries portar-lo fins aquí, eh? A veure, senyor Trias.
Senyor Trias, posis tacons i ara passi per aquí. No, perquè no... això són aquests panots que teòricament és la bandera del Canadà.
Sí, sí, una mica.
Ja sé que són fulles de plataner, però sí. En fi...
No, que t'anava a dir que al final la Diagonal és una artèria molt, molt comercial. Estem envoltats de botigues ara mateix, però també és un símbol per les manifestacions, no? O sigui, molts cops es talla la Diagonal. Sí. Llavors és com aquesta doble cara de...
Manifestacions i carreres, perquè últimament...
Sí, també, també.
També a tu et toquen també maratons, mitges maratons.
Què ens explica això d'una artèria com aquesta?
Bé, és una de les artèries més simbòliques de la ciutat. També ara que hi ha en disputa, tots els candidats posen en disputa Cerdà i el seu disseny, és la idea de Cerdà de trencar el seu propi disseny reticular per donar velocitat a les comunicacions. I aquí, bàsicament, jo, més que una avinguda, sempre he estat una frontera. L'Upper Diagonal i el Down Diagonal ha sigut un dels grans símbols de la ciutat de Barcelona, no? Mm. O sigui, per sobre la Diagonal i per sota la Diagonal, fins i tot esportivament quan l'Espanyol jugava per sobre la Diagonal.
Cert.
I per sota era una metàfora esportiva de la ciutat. És a dir, que és una via que uneix i separa, no?
Hola, Jordi Graupera. Pere, costa-li una miqueta.
Hola, bon dia.
Vols agafar-lo?
Alcaldable.
Sí, poseu-vos junts, així, si voleu.
No, alcaldable, no.
Ex-alcaldable.
Ex-alcaldable.
Bueno, tot això, la Diagonal per tu t'agrada, Graupera? És una via important?
Clar que m'agrada.
Sí. Bueno, home, no, sí, coi, des del punt de vista, diguem-ne...
És fantàstic.
Gairebé filosòfic.
Ah, sí, vols que faci filosofia de la Diagonal, eh?
No, home, tu coneixes molt bé Barcelona, des de tots els punts de vista, tenint en compte el que deia el Baños, no?, que vas presentar unes eleccions fa 4 anys i ara arriba aquest mateix moment, que no sé com ho veus, també, amb la mirada aquesta del pas del temps, si allò et va semblar un somni que no va acabar de sortir o un què, exactament, no?
No hi ha música de fons, no. Romàntica, no?
No.
Que no me'n penedeixo de res. Va ser una campanya fantàstica, no ens en vam sortir per poc.
Que va ser un 3,7%,
sí,
no? I faltava un punt més i estàveu a dins l'Ajuntament.
Però... En fi, vull dir que vam fer el millor que ho podríem fer. Els errors que vam cometre eren errors que, si no els haguéssim comès altres, perquè aquestes coses són de suma zero. I vam dir unes coses que si ara les escoltes, si ara vessis a YouTube i vas a veure les coses que vam dir, totes s'aguanten i part dels grups municipals han acabat desplaçant-se les coses que dèiem aleshores i que ens tillaven de bojos. Aquestes eleccions són profundament depriments. És veritat, tots els candidats són... un retrocés d'una manera o una altra. Mira que et dic que de tots els candidats el menys dolent és l'alcaldessa. I perquè jo digui això...
Estàs fent campanya per l'alcaldessa?
No, però perquè jo digui això vol dir que la cosa està bastant fotuda.
Graupera, La perplexitat és el llibre. Encara no l'he acabat, t'he de dir. Estic en progrés, però...
Gaudeix-ho tranquil·lament.
Sí, és que és de Gaudi... No, això no és broma. Això a vegades hi ha llibres que el Basté els anomena de platja, que són aquells que es taquen de la sorra i de les cremes, i hi ha d'altres que necessites una miqueta més de temps. Jo crec que amb el teu necessites una mica de temps.
Però no deixis la impressió que és un llibre difícil, perquè no ho és.
No és un llibre difícil, però l'has de digerir.
L'has de gaudir de mica en mica.
De mica en mica.
No?
Ostres, dibuixa'm el tu, perquè... el punt de partida. Ets un senyor, senyor perplex.
L'altre dia, Xavier Bundó m'envia un WhatsApp dient que havia intentat explicar-li a la seva parella una cosa del llibre, diu, i em vaig sentir idiota.
Mira,
intentant explicar-lo.
La frase és... hi ha una fase del llibre en què parles d'una cosa que a mi em va semblar... que vaig estar molt d'acord i em va semblar molt fascinant, i al moment d'explicar-li a la meva parella per què em semblava fascinant, no vaig trobar les paraules.
Si no les trobes tu...
No, doncs no les vaig trobar, no? Però sí que hi ha una cosa que està vinculada al Sant Jordi que crec que és aquesta idea. És les situacions en què molt sovint els individus o les societats tenen aquest jo intern i un jo extern, és a dir, una imatge pròpia de lo que ells senten i una mirada des de fora com dient el que estic fent ara, què significa per tota la resta. Sant Jordi és una mica això. És a dir, el mirall del que volem, ens agradaria ser al món, el fet de sortir per sortir, el fet d'anar a buscar llibres i buscar roses, hi ha un punt d'això.
Jo crec que un dels temes del llibre és les coses que fem quan ens miren, les fem diferents quan no ens miren.
Cert.
Però no sabem quin dels dos moments són més genuïns.
Clar.
Són més genuïns quan fem quan, el que fem quan ens miren o quan estem sols. Mm. I jo crec que aquesta diferència la sentim tots d'una manera o una altra. Llavors tu em dius, fes-me el mapa del llibre. Em costa molt, perquè és un gènere que aquí no existeix, o existeix molt poc.
No és un assaig, tampoc.
Tampoc,
no?
tampoc és una autobiografia, tampoc...
Però és autobiogràfic.
Sí, és, mira, és els meus 10 anys a Nova York vistos des de dins del meu cap. Ja està. És com si poguessis posar-te una cadira de càmping a dins del meu cap i mirar a través dels meus ulls el que jo vaig entendre, viure, créixer, pensar durant 10 anys vivint a Nova York.
Però molt despullat, també. Per altra banda, perquè tu fas moltes afirmacions, ja no només d'àmbit personal, que segons després hi entrem, però també de l'àmbit professional, de com et senties, de les expectatives que podia haver-hi sobre tu i el que tu creies que feies en cada moment, quan eres tertulià, quan eres opinador, quan eres analista, i quan eres articulista, quan eres més pròxim o venies d'una família que hi havia la teva mare, que tenia... doncs càrrega política i que hi havia gent que esperava que de tu que es convertissis en un gran líder polític o no, no? I que, ostres, això és despullar-se, també.
Sí, aviam, aquest llibre el vaig començar a escriure després de les municipals i diguem-ne que és la primera cosa que escric a la vida pensant que mai seré polític.
Sí, eh?
En el moment més baix de la meva vocació política, que ara torna a existir, però en aquell moment pensava...
Ja està.
He de fer un dol perquè aquesta vida per la que m'he preparat conscient o inconscientment tota la meva vida no la tindré mai. Mm. I aleshores això fa que el llibre sigui sense càlcul, perquè abans, encara que jo no volgués, encara que hi lluités, sempre hi havia un punt en el que pensava, i si mai em presento les eleccions, això no ho puc dir, no? No m'ho deia mai així explícitament, però vist en perspectiva crec que hi era.
I bueno, que hi havia llibre... molta gent que s'esperava que algun dia ho
sí,
fessis,
sí,
no?
Sí, clarament, des de molt petit. I aleshores és un llibre en el que té una càrrega de sinceritat, si tu vols, o d'honestedat molt gran, molt íntima, molt de dir la veritat, de no pretendre ser una cosa que no sóc, o almenys lluitar, fer aquesta lluita, intentar dir una veritat, que és una veritat que tinc a dins, i que després te'n surts o no te'n surts, però ho intentes. I després hi ha una altra cosa que potser és menys personal i més assagística, o més filosòfica, o com vulguis dir-ne, que és que durant molts anys jo vaig pensar que les paraules eren, sobretot, allò que diuen els diccionaris. No? Una paraula, si la fa servir amb precisió, i com més tècnica millor, si jo he de dir la paraula òntic o epistemològic, la dic, i si la gent no m'entén, doncs que aprengui rus.
Clar.
Però, amb els anys, diguem-ne, he canviat, i ara penso que les paraules sobretot signifiquen allò que tu has viscut amb elles. De vegades, quan les has fet servir, i de vegades, què has viscut amb els objectes que aquelles paraules assenyalen. I aleshores, quan jo faig un llibre intentant explicar alguna cosa... a vegades és una mica política, una mica sociològica, una mica de la ciutat, ja no et puc explicar, ja no em surt explicar-te això si no t'explico també què signifiquen aquelles paraules per mi. Per exemple, si jo et dic una de les coses més importants de la carrera d'Obama és la seva relació conflictiva amb el seu cos, és a dir, amb la seva raça.
Amb la seva negritud, com dius al llibre, no?
Sí. Aleshores, jo ja no et puc parlar del cos en termes del que diu el diccionari de la paraula cos. T'he de parlar del cos de la meva àvia, t'he de parlar del cos malalt dels meus pares, t'he de parlar de la meva relació desastrosa amb el meu cos, t'he de parlar del cos de la meva dona, t'he de parlar dels cossos que han passat per les meves mans. I aleshores, tot això forma part d'una manera d'il·luminar les poques idees o les idees senzilles que intento que aquest llibre, diguem-ne, il·luminin. I per això és tan íntim, per això és tan personal.
Per què és la perplexitat?
La perplexitat s'explica molt ràpidament. És aquell moment en el que ets incapaç d'imaginar-te un món en el que el teu adversari polític està defensant les seves idees de bona fe.
Mm-hmm.
Penses,
és el teu bon amic.
És de mala fe, o és curt, o està manipulat, o... però no t'imagines un món en el que algú pot estar defensant allò de bona fe. Jo crec que això ho hem entès tots aquí en els últims anys, ho hem viscut, gent que pensa, com pot ser que aquesta persona, segur que és de mala fe, no? Jo ho vaig veure allà en el trànsit d'Obama-Trump, però no perquè allò fos un trànsit...
No? El trànsit Obama-Trump.
Però no és perquè allò sigui especial, és perquè jo era allà. Si hagués viscut a la Xina, doncs potser ho hagués vist en un altre lloc. Però ho vaig veure allà, veure aquest moment en el que... No t'ho pots imaginar? No t'ho pots imaginar. I aleshores això, que s'explica ràpid, que tothom ho entén, que en 30 segons està explicat, doncs per intentar il·luminar totes les conseqüències d'aquesta idea, convoco totes les meves forces. I això vol dir el moment que quan jo era petit vaig mentir a un metge... i aleshores em sentíem fals i ell era incapaç d'imaginar-se que jo en realitat ho havia fet de bona fe i viceversa, doncs això també explica com jo entenc el moment en el que, no sé, una senyora d'una benzinera de Virgínia Occidental amb una bandera confederada lligada al cap em diu, és que Obama l'únic que vol és cancel·lar les eleccions i ser president per sempre, no? I jo penso que aquesta senyora és incapaç d'imaginar-se que algú defensa Obama de bona fe. Sempre pensa que és o de mala fe, i viceversa, eh? Els meus amics socialistes de Nova York pensaven en els trumpistes, alguns d'ells els seus pares, i pensen, s'han tornat bojos o són retardats, no? Deien retarded, són retarded, no?
Que ningú pensi que és un llibre sobre de política nord-americana, tampoc. No? Perquè ara estem parlant d'Obama i de Trump, però... Estem parlant d'Obama i de Trump perquè tu vius els anys claus...
Que passava allò.
De, sí. No, de la, perquè tu arribes, no?, amb l'arribada d'Obama.
Jo arribo 3 mesos abans que Obama guanyi les eleccions i, per tant, he més vivint a Harlem, que és el barri negre de Nova York, sí. I llavors em trobo la onada d'absoluta eufòria...
I tu vols viure aquesta onada?
Jo vull.
Tu vull ser part de la onada, diguem-ne.
Jo vull ser això, perquè, clar, és una festa de la que vols formar part.
Perdona, és una mica, insisteixo... la comparativa amb Sant Jordi. Tothom vol ser Sant Jordi.
Correcte.
És a dir, tu surts al carrer i dius, jo vull ser part d'això, part de Nova York, part de la victòria d'Obama.
Perquè per nosaltres costa molt agafar distància amb Sant Jordi. Imagina't a mi que em dic Jordi, diguem-ne, no? O sigui, agafar
distància... Ah, no, distància...
Ai.
És terrible, no, la felicitació de Sant Jordi?
No, m'agrada molt.
Felicitats,
molt
felicitats, Jordi.
Gràcies, Xavier. Espero que... Gràcies per tot això que fas només perquè és endossant. T'ho agraeixo molt. És un gran regal. No, però és veritat, tu no pots agafar distància. I aleshores, quan arriba, quan un estranger arriba a una ciutat com Nova York, a més, en teoria és acollidora amb els estrangers, en un moment, en un barri com Harlem, en un moment on hi ha una eufòria col·lectiva que és per al·lucinar, i vols ser allò, però no pots. Perquè els botonets que apreta Obama per tocar les entranyes dels seus votants no són els teus botonets. Tu no tens aquells botonets.
Que això s'expressa en un moment en què en el llibre dius... li vaig preguntar, era un company o un professor?
Un
professor. Per què tu no podies dir la paraula niga?
Sí.
Als Estats Units, quan, ostres, tota la vida, quan eres un nen a Barcelona, fèieu servir la paraula niga com un joc, no? Tu, niga, tal, no sé què, niga. I anaves allà i el tio et va mirar com dient, aquest tio està boig. Com ha de dir niga un blanc allà, no?
I aleshores t'ho intenta explicar i no pot, i és molt interessant això, perquè per tu... aquesta paraula és el que es deia ara del significat de les paraules. Aquesta paraula no significa res, no ressona amb cap dolor. No ressona amb cap dolor.
Clar.
I aleshores...
Però és un joc. I un joc de rol, però, en certa manera.
I no és una cosa que puguis entendre amb un discurs. I en el llibre avança, ja ho aniràs veient, el llibre fa un arc en el que jo vaig entrant en l'irracionalitat que hi ha darrere el tabú d'aquesta paraula, i em sento amb un gran conflicte, de dir, he de formar part d'aquest tabú com diguem-ne... com a Harry Potter no es pot dir Voldemort, no?
O sigui, correcte.
He d'entrar en aquest tabú i, per tant, estic participant de la creació d'un tabú, o la ètica del respecte és, un cop has entès aquest dolor, encara que no l'entenguis amb el cap i només l'entenguis amb el cor, un cop entres en aquest tabú has de formar part d'aquesta esfera de respecte, no? I això és un dels aprenentatges per mi més importants d'allà, no? Que sempre dic, que en el llibre dic ara quan estic als Estats Units no la dic mai la paraula, i quan sóc aquí, sí. Si mai aquest llibre es tradueix a l'anglès, no sé què faré.
És veritat.
Perquè li vaig enviar un amic meu americà que parla català.
Sí?
I...
Què t'ha dit?
I em deia, cada cop que llegeixo la paraula del teu llibre em foto nerviós. Diu, ja ho entenc per què ho fas.
Perquè et faran fora. Però... No et deixaran entrar al país.
Em,
no,
foto,
no, no
em foto histèric, em deia.
El fet de ser perplexa va més amb els anys? O és una actitud que s'ha fins i tot de conrear? Perquè jo crec que ho vens com una cosa positiva, no?
Sí.
S'ha d'estar perplexa.
Sí, jo crec que una de les altres coses que entenc és que, per caràcter, jo sóc la mena de persona, bueno, tu em coneixes molt bé, que a mi m'agrada desfer amb els entesos. És el que se'm dóna bé. Veig dues persones discutint, sabeig quina és la raó per la que s'estan discutint, intervinc per dir, no, és que no us heu entès, ell vol dir això i ell vol dir allò. Això és la cosa més fonamental del meu caràcter. Per això sóc tertulià, diguem-ne. I aleshores, amb els anys d'allà entenc que està molt bé no entendre's. És a dir, el conflicte, una cosa és no estar d'acord, que és un altre nivell, diguem-ne, no? Però no entendre's directament... Està bé, el conflicte és inevitable a la vida, i per tant no vol dir que t'hagis d'acostumar a viure pacificadament sota el conflicte, sinó al revés, que pots perseguir les teves ambicions més altes perquè entraràs en conflicte, però és que entraràs en conflicte igualment. Per tant, tant se val. No tinguis por, i aquí que ets un país nostre que té molta por al conflicte, perquè el conflicte sembla que ens hagi d'aniquilar, i per tant tothom intenta que el meu mal no vulgui soroll, que no, que hi hagi una certa pau, i jo dic, no, tranquils, anem gas a fons a les coses que volem, i això també és una forma de conviure. També és una forma de respecte. Entendre que hi haurà un punt en el que l'altre mai el comprendràs i ell no et comprendrà tu, i ja està bé, i no és res dolent.
El Jordi Graupera parla molt íntimament també de la vida, de la família, de la mort dels seus pares, d'on ve, d'on va, no? D'aquests episodis en què tu ets un acompanyant del teu avi en els últims anys de la seva vida, en què el neteges, en què, no?, li fas tot el tipus d'higiene, fins i tot des d'un punt molt... molt molt automàtic, molt articulat, sense debatre-ho, però que t'acabes trobant en la situació que quan ell ho necessita et crida a tu, no? No ho heu parlat, però et crida a tu, no? Fins a quin punt ha sigut un puntet dolorós parlar de tot això en un llibre i explicar-ho d'aquesta manera?
En el llibre hi ha alguns capítols que és la primera vegada que els penso, no? Però hi ha d'altres que no he parat de pensar-los. I aquests són dels que no he parat de pensar. O sigui, he passat anys en el meu cap donant voltes a les coses que vaig viure, què significaven per mi, com fa que el meu caràcter sigui d'una manera o d'una altra. I ho havia intentat escriure moltes vegades. O sigui, tinc esborranys de suposats capítols o llibres o assajos o articles sobre què va significar el càncer dels meus pares i del meu avi, etcètera, de la meva família, i això... Perquè és molt fàcil caure en sentimentalisme, en l'autopena, en fer-se l'heroi a través de ser una víctima, no? Aquestes contradiccions que tenim tots quan sabem que hem viscut una cosa que ens ha definit i que és universalment reconeguda com un dolor que tothom ha compartit. I aleshores, aquesta és la primera vegada que aconsegueixo escriure-ho explicant la part que vull explicar, sense entretenir-me en les coses que no són necessàries i que només són sucre, i que, a més, tenen una utilitat en l'assaig, que és il·luminar les altres idees que en tot el llibre van apareixent i es van trenant com una trena molt llarga. Però és evident, és clar que aquests episodis de la meva vida són definitoris de qui sóc, i per tant són definitoris de des d'on parlo, què crec, què vull, a què aspiro, a què renuncio, i per tant poder-ho haver-ho pogut escriure en la fina frontera de no caure en l'abisme del sucre o del sentimentalisme, per mi ha estat la gran victòria d'aquest llibre.
Fins a quin punt aquesta ombra de la teva mare com a una persona que tenia aspiracions polítiques, no? Que tenia una capacitat, no sé si aspiracions, bueno, igual m'equivoco amb la paraula.
Sí, aspiracions polítiques.
A tu et porta una càrrega a l'esquena moral i de tot tipus per pensar, al final, el teu destí és tenir alguna cosa a veure amb la política, sigui des de la institució, sigui des de la feina exterior.
Bueno, jo no ho visc com una imposició en cap cas. Jo sempre dic que la meva mare, com moltes altres mares catalanes, tenen síndrome de Sarah Connor. La Sarah Connor és la mare de John Connor, a Terminator 2.
A Terminator 2, exacte.
Que el forma per ser el líder de la revolució que ens ha de lliurar de les màquines.
Correcte.
No? Doncs la meva mare, i moltes mares catalanes, tenen la síndrome...
Totes les mares, no ho fan.
Bueno, algunes. Vale. Tenen la síndrome de John Connor, no? I miren de Sarah Connor. Llavors miren d'educar els seus fills perquè siguin John Connor. La meva mare, clarament, era això amb mi. O sigui, quan era petit, m'apuntava a cursos d'història de Catalunya quan tenia 12 anys, o història de la democràcia quan tenia 13 anys, o història de les grans migracions d'Europa quan tenia 15 anys. És a dir, gran part de les coses que dic a les tertúlies són coses que vaig aprendre perquè la meva mare me les va ficar dins apuntant-me a cursos d'universitaris absurds. No? I també devia ser un nen bastant pesat, jo, perquè és una manera de treure-se'm del damunt.
No tinc cap dubte, Graupera, que eres un nen bastant pesat.
Bastant pesat. I aleshores... Però és al revés, és a dir, és jo que m'acosto a la vocació política, perquè les meves germanes més grans no ho van fer i, per tant, van compartir altres coses amb la meva mare, però no aquesta. I aleshores, jo sí, llavors era el nostre, és estrany dir això, però era el nostre llenguatge íntim, no? Poder discutir de política molta estona. Me'n recordo que quan feia, no sé, tenia 14 anys, em van encarregar un treball a l'escola d'aquests de geografia de fer explicar algun conflicte del món.
Sí.
I vam triar el conflicte de Ruanda.
Hòstia, amb quan és? 14 anys,
Sí, i aleshores ens vam anar ella i jo a l'hemeroteca de La Vanguardia i ens vam passar 3 o 4 dies buidant l'hemeroteca de La Vanguardia i vam construir una mena de relat que havia de durar 10 minuts i va durar una hora, això, allargar-me bé de lluny, i vam fer un pòster de 4 metres, unes transparències. En aquell moment no hi havia internet i aleshores a la Encarta, que era aquella...
Oh, Encarta!
Buscar...
Sí, el Banyo se'n recorda també,
Banyo.
Sí, sí, sí. Sí, no, i tant. Era amb CDs, no?
Els números de l'1 al 10 en diverses llengües que es parlen a Ruanda i al Congo. Vam fer una cosa, tio.
Extraordinària,
vam fer una cosa que va ser... Jo recordo aquell moment... És que imagina el que estic dient de friki, O sigui, en aquell moment, com el gran moment d'intimitat amb la meva mare, construir el relat de la guerra de Ruanda fins a l'últim detall amb una... I clar, la professora de geografia no sabia on posar-se, diguem-ne, no?
I ara, això ho ha fet la mare, no, Jordi?
T'he de dir que no era el més popular per fer aquestes coses a l'escola,
Però era
profundament feliç.
Delegat de classe, també.
Sí.
Oi?
I aquella època ja no, però sí. I aleshores Vull dir que amb la relació amb la meva mare és molt important per mi. O sigui, jo sempre dic, a final de trimestre, les meves filles em porten l'àlbum del que han fet. Sí. Jo porto tota la vida, des que va morir la meva mare, tot el que faig, com si estigués portant-li l'àlbum a la meva mare. Perquè el veiés i em digués, que bé, nen, que bé ho has fet, no? I aquest llibre també ho penso moltes vegades. No?
El fet que moltes de les coses que fem són perquè ens acceptin els nostres pares, o en aquest cas sí, la teva mare, no?
Sí.
Fins i tot després de morir.
Perquè a més, els últims mesos de vida de la meva mare, que va tenir un càncer que se li va estendre el cervell, va perdre la personalitat. Mm-hmm. No? El càncer se li va menjar la personalitat. Però romanien els seus ulls totalment lliurats a estimar-me. Era com l'únic que quedava era allò. I per mi això està al fons de les meves jerarquies morals, no? O sigui, la recuperació d'aquell moment d'incondicionalitat és el que jo busco i el que jo vull donar. És el que jo voldria donar. Que algú em mirés als ulls i pensés, els meus fills, la meva dona, els meus amics, és igual, el que sigui, en les feines que fas, que tingui, que l'objecte en el que estàs treballant tingui la sensació que tens tots els teus ulls lliurats a estimar-lo.
I com a pare com ets? Perquè tens dues tres criatures.
Profundament imperfecta.
Com tots, no?
I no sé si et passa a tu això, que és que per una banda vols estimar els teus fills amb totes les teves forces,
sí,
vols convocar les forces telúriques de la teva cadena genealògica, però no vols que el teu amor sigui una imposició que els defineix. No vols viure a través dels teus fills.
Bona.
Vale? No vols que la teva virtut sigui... I per tant te'n retires una mica per amor. Joan Fuster deia que la llibertat dels fills es construeix contra la llibertat dels pares.
Que bona.
I és veritat. Llavors, hi ha un punt en el que estimar els teus fills vol dir deixar-los anar. No estar-hi d'una manera obsessiva. No ser... Que la teva virtut no sigui ser un bon pare. La teva virtut és la teva virtut i això et farà ser un bon pare.
El Jordi Graupera estarà signant tot el dia, tot em sembla, dia. La perplexitat. Mira, tinc aquí, que ara a les 10, Antinous, al carrer Paredes, després a Boliblock, a la llibreria, sí, Ona... Sí. El FNAC del Triangle, el Banyos també, oi que sí?
Puc dir un petit aclariment, agraïment al senyor Graupera, en els moments de la meva perplexitat més gran també,
política,
moments polítics, a la nit abans